Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jordi Piella, en Joan Alsina, en Josep Maria Balcells i també en David Ros. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
A veure, de fet la tertúlia ha començat abans parlant de la sandàlia de David Fernández, que ahir també va protagonitzar una part de la tertúlia i vaja, que veig que ha tingut bastants adeptes al gest. El gest d'ensenyar-la, perquè només la va ensenyar, que consti. Jordi, no pensava que t'agradés el gest.
Vaig vibrar amb totes les afirmacions, inclús em vaig trobar a faltar a dir-ne algunes més, però bueno, déu-n'hi-do, ja va estar bé, per mi va estar bé. És el que es mereix la Cuchipandi, els amics de la Cuchipandi. A veure, vindre al Parlament. Un jeta descarado, jefe de la, o subjefe de la Cuchipandi, ve a dir que ell no pot dir, això tampoc ho puc contestar, això són els organismes reguladores, esto és la previsió. Escolta, primera, jo crec que en el Parlament no és el lloc on ha d'estar, sinó que ha d'estar en un banquillo. Això opino igual que un dels comunistes, aquests que han d'estar tots, però ja sabem i veiem que és impossible. O sigui, això ja ho tal, però ja que és impossible, no fa falta. Si era voluntari anar-hi per fer el ridícul d'aquesta manera i dir aquestes tonteries, més valia no anar-hi. Conseqüència, em serà perfecta l'actuació de la CUP, inclús encara jo hagués dit alguna cosa més, però bueno, ja, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vaig quedar molt satisfet, per cert.
Més opinions. Que hi ha gent que diuen que no és la manera de fer les coses al
però
Parlament.
Però la Cuchipandi, la Cuchipandi, no, el Duran...
David, la veritat és que no hi estem acostumats.
Clar, és la Cuchipandi, no? Estan tocant... Ara, a veure,
és estem que... acostumats a un Parlament més formal, o que es fotin quatre crits pel cap.
Però ells no suportaran això, que ara se'ls critiqui d'aquesta manera que es mereixen. Vull dir, no ho acceptaran, això ho troben nou i fora de lloc. El millor és allò respectuós i sí, pactem aquesta coma, aquesta tal, però mentrestant anem d'associació. Hi ha gent, tenim els hospitals tal, els beques menjador retallades, els fora el ver aquí dient tonteries i contradint-lo. Ara, escolta, tot això és un cachondeo i crec que ha tocat el final, vull dir, o sigui, això és el final de tot.
Jo és que crec que estan massa acostumats a aquesta impunitat que es va demostrar ahir amb la sentència del cas Prestige.
Ho tinc apuntat aquí, eh?
És la tesi que tinc dient des de fa molt temps. Quan arriba a ser puesto, la cosa queda...
Sí. I a més encaixa perfectament, els estranya que anar al Parlament en els lladres i que algú els digui, vostè és un lladre, no? Vostè hauria d'estar a la presó, vostè hauria d'estar...
És un gànster.
Vostè és un gànster. I la veritat és que aquest noi de la CUP m'està agradant, perquè en totes les compareixences de la, sí, de la comissió aquesta per al tema de les caixes ha estat com molt coherent, perquè els he dit a tots el que pensava realment d'ells, els he dit a la cara que pensava d'ells que eren uns delinqüents i uns gànsters i uns estafadors, inclús a tots aquells que s'han negat a contestar les preguntes, crec que ha sigut l'únic que les ha fet totes acompanyades dels qualificatius corresponents. I penso que això és el que ha de ser, no? No podem deixar que les coses no tinguin cap tipus de repercussió, no? I quan parlem del Prestige, doncs, també enllaçarem.
Ara en parlem. Josep Maria, jo no t'imagino el Parlament quan eres parlamentari ensenyant la sandàlia.
No, és una mica sorprenent el gest, perquè sí que estem acostumats, jo no sé si es vols dolent, aquestes coses... a una estètica i a unes formes de fer, doncs, educades, però que de vegades això, doncs, es queda a dins el Parlament amb una dinàmica, doncs, de relacions, això, doncs, la gent respecta uns als altres i sembla que no es pugui ferir les sensibilitats. Però sí que ens trobem amb una cosa molt concreta, és que hi ha un estat d'opinió al carrer, que quan la gent comenta, quan la gent, doncs, califica, quan la gent, doncs, fa, que resulta que no té traducció a nivell institucional, a nivell parlamentari, que són els representants, diguéssim, del poble, el que es diu a les tertúlies de carrer, dels bars i tal, resulta que no es diu amb les mateixes paraules, ni amb la mateixa contundència, ni amb la mateixa força, en les plataformes aquestes. I resulta que, està clar, això és el que, al final, dit així, ensenyant la sandàlia i dient, doncs, gànster o lladre i tal, la gent, d'alguna manera, podríem dir, se sent representada en aquest comentari popular que es fa a fora. I si alguna cosa hauríem de demanar als parlamentaris, als diputats, és que fossin capaços d'això, d'expressar des de la tribuna pública, que és allà on té projecció, i en aquest cas ho hem vist, té projecció mediàtica, té projecció, doncs, de tot, les coses que el carrer pensa i diu la gent. En aquest sentit, ara, on és el límit de l'educació, és a dir, i això amb altres coses hem anat canviant, la forma, el format o la imatge del Parlament des del vestuari, diguéssim, que qualsevol va com va, i tenim doncs el representant d'Esquerra Unida i Alternativa amb la samarreta sempre doncs allà amb el puny aixecat i tal. Hi ha una pila de gestos i de coses que han canviat i bé, doncs és una mica l'expressió d'una situació de descontentament i de divorci, però que comença a tenir una expressió també en l'àrea, diguem-ne, institucional parlamentària.
David, et va agradar o no el gest?
Bueno, el gest a mi em va sorprendre, em va sobtar molt, i és clar que és el tema de si és bona educació, no és bona educació, si és un insult, i és clar, quan a un li dius gàngster, normalment això és un insult.
Però el esclar, diccionari no, en el diccionari és una cosa molt fineta.
Però, estem
acostumats a identificar el gàngster amb el que porta la matralleta, amb el puro d'Al Capone i tal. Però és clar, potser no era cap insult dir-li a una persona que ha participat de com deia en Fernández, que diu, té por vostè? I diu jo de vostè tinc por? Diu, no, no. Té por de quedar-se com s'han quedat centenars de milers de persones arruïnats? Clar, i d'alguna manera és dir-li a una persona posar-lo realment en la contradicció d'algú que ha fet quan estava exercint el càrrec realment.
Aquesta percepció que deia, no, el Josep Maria, no, que la gent al carrer fa uns comentaris, no, i aquesta sensació que la gent que ha estat en llocs de responsabilitat i que és responsable de la situació que estem vivint, i molta gent que es queda sense casa, que no té feina, que no passen davant d'un jutge, que no passa res, que si han entrat un moment a la presó surten a l'endemà,
tenen impunitat,
que només són imputats i no són acusats, aquesta sensació, no, de que ningú serà responsable de
i això
res del que ha passat,
la gent, no? Se'n cansa, i potser aquestes expressions saben manifestar, com deies, Josep Maria, o que la gent pensa pel carrer, evidentment.
Jo crec que el fondo de tot això és que ha caigut tota l'estructura de l'Estat. Vull dir, això, la democràcia ja no és democràcia, la gent té molta por, és una realitat, i es veu claríssimament en fets, és a dir, per exemple, la figura del fiscal. La figura del fiscal no és l'acusació que es veu a les pel·lícules. Realment, la figura fiscal ha de protegir el que és la llei. I punto, sigui bo o dolent per ell. I clar, et dones compte...
El fiscal és un mandal, ara.
Sí, però fixa't tu les coses com són. És que arribes a una exageració de veure que el sistema ha caigut. Possiblement per sortir als diaris i a les televisions. No ho sé per què. Però com pot ser que a una senyora que toqui el piano li posin 7 anys... que és el mateix delicte que es demanaria, el mateix que es demanaria per un violador de 4 reincidències. És que és normal, això. Vull dir, hòstia, hem perdut l'Oremus. 7 anys, 4 anys d'inhabilitació, una pobra pianista, els seus pares també 7 anys, i el violador del carrer que ho ha fet 4 vegades també té 7 anys? Ostres, jo no entenc res. Vull dir, aquí ja arriba un moment que dius, ostres, aquest fiscal ha volgut sortir als diaris o el que sigui, no sé exactament per què, vull dir, o sigui, no sé, per tocar el piano i fer soroll, jo no he vist, hi ha molts bars i discoteques que estan matxacant molt més i no els hi ha caigut mai més de 2 anys, vull dir, o sigui, s'ha demanat més de 2 anys, mai, i aquest li demanen 7 anys, dius, ostres, tota l'estructura ha caigut, jo, amb el prestigi, ja com parlem del tema, ja es veu clar també que bueno, no, ha caigut,
jo,
però
jo,
ja...
Jo no demanaria 7 anys per una cosa així, però em fumaria molt de tenir al costat de casa una persona que, ora sí,
jo, mentre
estudiava
oposicions, la vaig tenir aquesta persona,
petit,
no la mateixa.
I això es pateix molt,
va ser terrible.
Ara no,
Comprenc, però crec que d'entrada el primer que ha fracassat és l'Ajuntament, perquè és competència de l'Ajuntament obligar a insonoritzar allò. Si això no és possible, es tanca com els bars. És que els bars es tanquen, doncs el té potestat l'Ajuntament de presentar el piano. Si realment es demostra que és així, no fa falta demanar 7 anys de presó per una persona que toca el piano. És qüestió de que fa el piano i a la sala de concerts de l'Ajuntament li deixes un espai que vagi llançant ja. No ho sé,
jo ara demandaré al veí aquell que té un gos que no deixa de
llançar.
El que té el gat, el que deixa la bessura on l'ha de deixar, el que embruta,
el
nen que plora. Bueno, fotem-los a tots a la presó, que deu ser l'únic.
Però això del piano, si ho vius... Jo no dic això dels 7 anys, sí, però quan ho vius i tens l'experiència de patir un piano que et lleves al matí i no saps si podràs estar a casa perquè el del cantó toca el piano,
és
una de les pitjors sensacions que es pot tenir.
Jo he viscut de petit, Jordi. Jo he viscut de petit amb una cosa molt pitjor, entenc jo, que el piano, que és el violí.
Ostres, sí, el violí sí, d'un principiant.
No, 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 sí, el piano encara té una mica més de sentit, allò no...
El piano sempre sona bé.
Però la gent es pensa que...
No, però els que s'inicien, que van... Clar, escolta, prou! No?
Sí, que... però bueno, tampoc, era un patiment i era petitet, jo, però era un home que era del Palau, bueno, del Liceu, i de l'orquestra, i ensejava a casa, vull dir, tampoc era tan dur, vull dir.
Escolta, tornant a les formes que dèieu de la sandàlia i el Parlament, sí, que sembla que el Parlament és una cosa tan exquisita i que ho fan tot tan bé, qualsevol que hagi vist un debat dels darrers 10 anys en el Parlament o, a les Corts, s'han donat compte de que són tots uns maleducats profuns, de que no es tenen cap respecte, i no tenen cap respecte, a més, pel ciutadà, perquè se suposa que un debat és per debatre, és per arribar a solucions millors
per trobar
de
solucions
de partida, exacte, que ens representen per avançar i per millorar, i el que es dediquen és a desqualificar, insultar i intentar esvair-se de qualsevol tipus de responsabilitat. Per tant,
saps què passa, Joan? És que hi ha una intencionalitat a darrere quan hi ha aquests debats tan calents perquè això acabi, doncs, a veure qui la diu més grossa.
Però llavors és una estafa, llavors ja no és tan mala educació com estafa.
I ser protagonista, és dir, no es busca tant el debat intern només en aquest moment,
no tant el contingut com ser mediàtic, el que dius.
Sí, no, si això ho entenc, però són uns maleducats. Per tant, d'això ensenyar una sandàlia o a fotre-se-la pel cap, el que està al davant de tot, no hi va res, és el mateix. És més, jo crec que és el que
hauria... No ha arribat, no ha arribat a tirar la sandàlia.
És qüestió de temps.
Sí.
En el Bush, no? O aquí li van tirar en el Bush?
Sí,
no,
el Bush, sí.
A l'Iraq.
Però era en una roda de premsa.
Sí. No el va tocar, però, es va...
Va fer la finta a temps.
Són poc fiables, està per això.
Sobre el cas Prestige, un petit apunt perquè la gent que potser no sap de què va, sàpiga què va passar ahir. El tribunal encarregat de jutjar el cas Prestige ha decidit absoldre de la catàstrofe els tres acusats. Es tracta del capità del vaixell, el cap de màquines, tots dos grecs, i l'exdirector general de la Marina Mercant. Segons la sentència, els tres acusats no són culpables d'un delicte mediambiental, un dels acusats, però el capità de l'embarcació, el condemnen a 9 mesos de presó per desobediència. El president del tribunal ha explicat que aquesta condemna respon a la negativa del capità a seguir les indicacions de les autoritats marítimes espanyoles les primeres hores després de l'accident. El tribunal també eximeix la responsabilitat del govern espanyol perquè entén que no va provocar la catàstrofe, sinó que va intentar solucionar-la i evitar danys materials i humans. Avala, per tant, la decisió de l'executiu del PP d'allunyar el vaixell de la costa. Intentat fer un resum.
Perfecte. Aquí, amb tota la notícia, és tot discutible, menys la veritat de l'assumpte. La veritat és que s'ha de pagar 4.000 milions d'euros i hi ha una companyia d'assegurances que és multinacional i està reassegurada en diverses companyies, però una d'elles, o una important espanyola, és la que ha de pagar la major part d'això. I aquí està tot el truco de la qüestió. Claro, perquè ha de pagar 4.000 milions d'euros, amb la qual cosa que aquesta companyia igual tremolava ja, no? I si ho he de pagar, en conseqüència, no dic que s'hagi pagat o no, o què, però, clar, 4.000 milions, el marge de fer regalos, doncs és molt variable. O de les pressions que es poden efectuar des de l'Estat central, perquè esta companyia de seguros és una cuchipandi que tiene algunos consellers que són ex-tal, i jo, quan sigui ex ministre, podré ser conseller d'aquestes companyies, doncs clar, no interessa, que ja està, i la manera és aquí, i ara demana-ho civilment i ja veurem què passa.
Aquí ja veurem ara
una vergonya,
què pot passar amb els recursos que vinguin, però realment és escandalós.
Escandalós.
Després de 13 o 14 anys, no sé quan, no?
11 anys.
11 anys, sí. Que hi hagi un judici que al final es digui aquí ningú és culpable. Perquè en el fons hi ha inclús a nivell d'arguments, és a dir, el govern va obligar tal perquè pensava que, per tant, valora les intencions, no els efectes i les conseqüències d'unes...
Tenim un petit problema amb el micro, que ara el solucionem. Josep Maria, se sentia, però ara molt millor. Digues, perdona.
No, que tenia uns problemes, valora les intencions que tenia el govern, no el fet en si del que va decidir i que va portar. Potser hauríem de concloure que els tres que estaven en el banquet, faltava algú en el banquet dels acusats per poder demanar-li responsabilitats. I clar, el qui s'ha deixat a un pobre tribunal menor, diguem-ne, de Galícia, la investigació, el sumari de tot una cosa complexíssima, que hi ha molts elements que juguen nacionals, internacionals, i que no ha sabut anar més enllà, doncs, que valorar, doncs, escolta, no hi havia res a fer, la culpa la tenia el vaixell i la mala mar, i aquí no ha passat res, i doncs haurem de tragar les conseqüències de tot això, no? Jo penso que és un altre escàndol, una tragèdia medioambiental, com va suposar el Prestige, que encara hi ha restes d'això i de l'impacte que va tenir en moltes persones i en el medi ambient i en la costa. Aquí ningú és culpable, ningú és responsable, aquí ningú, doncs, ha de pagar la culpa d'això. Penso que és una desconfiança total amb la justícia.
I les despeses que va representar treure allò?
No, i a més és un insult a la memòria, a la intel·ligència i a tots els habitants de la Costa de Mort, no? Perquè...
i de la gent que hi va anar, els voluntaris, no, és l'espectacle que va generar.
Perquè a més el jutge es desfeia amb alabances a l'actuació del govern. Sí. Aznar nunca se equivoca, Aznar lo hace todo bien, i los cirillos de plastilina, pues, és la cosa més raonable del món.
El govern, jo recordo... ara és el govern que hi havia, vull dir, el problema,
el
senyor Rajoy era el vicepresident del
ja
govern.
Ja es notava això quan llegia, sí, el tio. Jo recordo quan va passar tot allò que els tècnics, els que en saben d'aquestes coses, els del mar, deien la pitjor barbaritat que es pot cometre en aquesta situació és treure el barco de la costa.
Sí, sí.
Perquè tot el que caigui s'escamparà al màxim. Què va fer aquest senyor que l'han absolt? Va ordenar que el barco se n'anés fora de la costa. I aquí què passa? En aquest judici no han cridat a pèrits? Els pèrits els han untat prou bé com perquè diguin mentides? El jutge és sord? És simplement un incompetent profund? A mi la sensació que em dona, de la sentència, quan l'escoltava ahir, era d'una incompetència plena. Si després de tots aquests anys d'investigacions, la sentència, l'únic que és capaç de fer és dir vaguetats i generalitats,
l'expressió no del jutge, ho veu, el magistrat, com si llegís el poema de Nadal.
Sí, una novel·la.
Com rient, anar, té una sentència, té una transcendència, això, tremenda, no?
Bé, jo, no sé, penso que és terrible el que està passant, perquè, vull dir, és un d'aquells fets que reitera la desconfiança que tenim tots amb el poder judicial. Jo no hi entenc, evidentment, amb el que va passar, però sembla que el vaixell no estava en condicions. Per tant, si el vaixell no estava en condicions, això que diuen, quan hi ha causa-efecte, tenim la causa, no? Per tant, vull dir, com és que el jutge arriba a aquesta conclusió quan una causa segur que hi és? O sigui, una causa més hi és, però aquesta causa hi és. I, bueno, això és lamentable. Jo conec, tinc amics gallecs que realment, vull dir, van explicar tot allò. Bueno, tots hem vist els documentals, la solidaritat que va haver. Cal dir que estaven meravellats de la solidaritat del poble català. Van ser la pila de gent que va anar aquí amb autobusos allà, i que allà els donaven aquella bata blanca, per entendre's, aquell mono blanc, i un bocat, i la feina que tenien llavors per estar mínimament allotjats, tot i que el poble...
I seqüeles, doncs, que ha tingut la
seqüeles,
el respirar, que ell havia ni manipular tot el gemapòlit.
I la desproporció, no? Vull dir, és una anècdota, però un dia d'aquests veia un Twitter que diu, home, un per anar amb bicicleta trucant per telèfon i hem fotut 100 euros, i aquí fas per 4.000 milions, pues no ha passat res, no?
Es va aclarir una mica el Joan, que tenia uns certs dubtes sobre els pèrits i tot això, dir que la fiança que es va entregar al seu dia serà destinada a pagar els pèrits i similars. T'ho dic perquè surt la sentència igual.
Quadre. Hi ha algú que cobra al final.
Sí, aclarit.
Segur que es demana el que parlàvem abans, 7 anys per una contaminació acústica, i aquí s'absol per una contaminació,
una tragèdia ambiental.
És terrible, això, no? Aquesta disposició.
És increïble. Bueno, és el sistema aquest nou que tenim.
Nou, vell?
Nou, és la nova democràcia, perquè jo recordo antigament els que som ja més grans, la democràcia era més viva, era real al principi, després de l'època del Franco, els conceptes democràtics eren més, la gent anava als càrrecs públics no per gaudir-se d'un sou, sinó per un prestigi personal,
un servei,
això donava una relació, o digue-li com vulguis, una vanitat, o recordem aquí el tot aquest de la banca als Pirineus, per la seva vanitat, en fi, tota una sèrie de gent que assistia a aquests llocs perquè realment això possiblement li donava, a lo millor, una projecció social diferent, però no per cobrar un sou. Tristament, avui dia... vas a un programa que diu Ahora Caigo, surt a la televisió, surt una alcaldessa d'un poble d'Extremadura, i la dona, el primer que diu, que diu, oh, tenemos una alcaldesa aquí, tan graciós. Primer diu, no, esto es un empleo como otro cualquiera. Pues ja malament. Tens el Durant, que et diu, oh, jo de què viuria? És que estan tots aquí pel tema del sou i de cobrar. Perquè suposo que a la privada no trobarien empleo. Aquesta és la trista realitat, eh? Vull dir, entenc jo que és la realitat pitjor que pot passar. I a partir d'aquí, tot el sistema funciona a base de dir, oh, si tu no fas això, et fotré fora. I ja està.
Jordi, el problema, a veure, això podem fer la descripció, però jo sempre em pregunto, quan arribem una mica a aquesta reflexió, de dir, quina és l'alternativa?
Començar de zero un altre cop, amb sí, un nou sistema.
Però és
revolta?
No, no, no. Però estem en una situació complicada, de dir, a veure, quin no, no.
És el... És una necessitat de regeneració.
La regeneració
i que els valors tornin a entrar. Exacte, sí. I que siguem exigents a la societat, i que siguem exigents amb tothom, amb aquests aspectes.
Això és que els valors s'han perdut tots.
Mm-hmm. És, faries, és bàsic, eh?
Et faries creus, que jo em dedico a aquestes coses rares, però vull dir, faries creus avui dia les baralles familiars per xorrades, vull dir, o sigui, per patrimonis, per històries,
sí, però
que no tenen cap consciència de res.
Però llavors tens això, el que és més visible doncs, són aquests els personatges públics, diguem-ne, però aquesta falta de valors jo penso que arriba fins a baix de tot, eh? La ciutadania i cadascú ha de dir fa el que pot.
Però fixa't, anem a enllaçar amb un altre tema. Fixa't el cas del PSC de fa un parell de dies. No sé ni com qualificar-lo, el Navarro. Pobre home,
perquè si es posa a plorar, perquè l'han aplaudit allà, aquest noi no ens serveix per portar-nos a nosaltres.
No, és que ja no servia, però almenys tenia la capacitat d'apuntar-se tímidament a un carro que tenia sentit. Van, l'aplaudeixen, li diuen... Pere, qué majete que eres. Y a partir de aquí, pues hazme lo que quieras. Ostras, vamos, yo si fos socialista, quan hagués parat de plorar, hagués trencat el carnet i m'hagués fet, no sé, de qualsevol altra cosa que no comencés per...
Sí, però fixa't, això no tenies ells la falta de lideratges, eh?
No, però el partit ha posat al capdavant de la seva organització a un autèntic inútil, amb capacitat nul·la, absolutament nul·la, per liderar la gent que té aquell partit, amb una soltura per insultar tots els militants que tenen més o menys sentit comú, al·lucinant. Ostres, això forma part d'aquest sistema que se'n fot de tot. Mm-hmm. És que aquí no hi ha respecte per res, és que el canviem d'idea, però no d'idea d'una a un minut més a l'esquerra o a la dreta, no, canviem radicalment d'idea, donem 63 voltaretes en un segon per la raó més peregrina.
Ara, Joan, aquesta gent han estat votats democràticament per la gent, llavors aquí hi ha una altra cosa que
sí,
deu
però
fallar.
Les dinàmiques internes de partit, de vegades la democràcia també
distorsiona, després distorsiona, vull dir que el mapa, i de vegades jo ara em sap greu quan el gran argument que de vegades es fa servir de dir, no, darrere jo tinc no sé quants a l'aval de no sé quants ciutadans, dius, els tenies, jo no sé si els tens avui. I aquest és el drama de que votem per 4 anys, mentrestant passen moltes
aquí
coses.
Aquí està l'error, aquí està l'error.
I no hi ha capacitat de dir...
Blindar un termini amb un dirigent, això és un error. Un dirigent no pot tenir un termini blindat.
Però un termini més petit potser et crearia més inestabilitat.
Segur. Sí,
hi ha que canviar el sistema. Mira, les empreses, que és el sistema que funciona millor del món, les empreses no blinden, salvo les de la Cuchipandria i el Jordi, però les empreses en general no blinden. Cas concret, el Steve Ballmer, director general de Microsoft, que és una empresa una miqueta gran. Aquest senyor l'han fotut fora.
Bueno, però hi ha uns indicadors que són els resultats i hi ha
correcte. Més què passa? Que no hi ha indicadors en la política. Vostè ha mentit. Vostè va dir que creixeríem i decreixem. Vostè va dir que no pujaria impostos i els ha pujat. Vostè diria que pujaria els partits
socials.
Una
cosa molt senzilla, quan entrevisto polítics en els cicles electorals diversos que hi ha dues preguntes que sempre els hi faig. Una, les propostes que porten en el programa electoral, quan costen? Si me les poden quantificar econòmicament, perquè em puc presentar a l'alcalde de Sant Cugat i dir que no sé.
Sí, que ho baixaré tot.
I això com ho farà, no?
Bueno, la contesta és que normalment no et contesten.
No,
perquè les il·lusions són infinites.
Vostè es presenta un programa electoral, hi haurà algú que el votarà, confiat, perquè vostè es presenta aquestes eleccions dient que podrà fer això, i clar, després, al cap de 4 anys, jo com puc fiscalitzar si aquesta persona ha complert o no ha complert? No? Dues coses tan essencials.
Al final et dirà, home, és que jo no em van donar pressupost.
Sí. Jo no podia.
No,
no, però no em van donar prou pressupost. No em van donar prou pressupost.
És frívol. Prometre és gratuït en política.
Jo estic segur que la resposta estàndard a aquesta pregunta és caldrà quantificar-ho i fer-ho tot a la màxima responsabilitat. El que estic segur és que la proposta del meu contrincant és absolutament impossible i el que m'agradaria dir és que nosaltres el que farem és això.
No, hi ha un altre que em van dir una vegada, no diré aquí, vull dir que... Diu, no, és que no hem tingut accés als pressupostos. Dic, perdoni, dic, però si estan penjats a les webs.
I vostès no ens els donen.
És que... Això és allò que dius, estan penjats a la web, ja...
Bueno, però parlant del Congrés d'Andalusia...
Parlant del Congrés d'Andalusia.
Del PSOE, tinc un amic que està dintre del partit i va parlar amb un famós dirigent de la primera època, encara és diputat.
Guerra, potser, m'ha sonat ara.
Fa bastanta guerra, sí, aquest home. Que diu, que parlant amb ell i sortint, i diu, què, com ha ido? I diu, home, puta madre, hemos vuelto a lo de antes. Diu, què és lo de antes?
Mira, a la guerra.
Andalucía manda, Madrid gobierna i sí, Catalunya paga. Eso es lo que se
es
trata.
Que
I se'n va anar amb el taxi junt. Sopar, clar, lògicament. És exactament la definició del que... la idea que tenen ells de l'Espanya, vull dir, això està claríssim. Ara, a partir d'aquí, home, aquí a Catalunya, PSC, jo crec que ja és sí, cadàver, però, cadàver, eh?
A mi el que a mi em sap greu perquè el problema, vulguem o no, estem en un marc estatal, vull dir, les dinàmiques polítiques, econòmiques, socials i tal estan molt marcades per el que passa doncs, des de Madrid, i davant de la situació inestable tant econòmica com política com territorial, etcètera, etcètera, avui governa el PP, estem tots en contra de les polítiques del PP, però el problema és quan no hi ha alternativa creïble i viable. Diguem-ne, quan tu dius aquí això no pot anar, això va malament, esperem doncs, que hi hagi una consulta, unes eleccions i tal, per poder canviar de cromo, si més no, després dels 4 anys, però resulta que això no apareix en l'horitzó, una alternativa que et faci veure que hi haurà un canvi.
Recordeu que va dir ahir o abans de dir o Montoro?
Sí, però ho va dir qui? És el Parlament on ho ha de dir, això?
No, però ho va dir. Què vol dir això?
I ho va dir en castellà i ho va dir a Madrid, eh? Ho va dir per Catalunya Ràdio.
Per Catalunya Ràdio, però estava a Madrid.
És aquí on ho ha de dir, és el Parlament on ho ha de dir. Perquè està molt bé això,
això és el bombonet
i tal, i de fer-te la pilota i després a Madrid dir-te el contrari. És el Parlament on no ha de dir-ho i han de ser conscients de la frase que jo sempre dic: ells sols no se'n sortiran. I ja ho són de conscients ara. Nosaltres no sé si ens en sortirem, però
ho sabríem resumir el que va dir. Va dir alguna cosa així, no? Que l'economia espanyola tirarà endavant perquè Catalunya està exportant.
Catalunya és la que traurà
Espanya
de la crisi.
És així, és així.
Perquè per la força d'exportació...
Si logram sortir, perquè a l'Europa veurem ara que ens comença a examinar tonteries, perquè Europa deixa el...
Ara, perdoneu-me, però jo relacionant, no sé si el moderador ens feia entrar, però això ha portat les paraules, les declaracions del Junqueras d'ahir.
Ha corregit el Junqueras aquest
matí.
Sí,
a mi em va semblar molt fort.
Eren brutals,
Jo vaig escoltar les declaracions del...
Però era una pregunta.
Quin nivell? No,
era
quin
molt
nivell?
Fort.
Era una pregunta. Algú es creu que no podem treure?
Era una amenaça. Era una amenaça.
Siguem una miqueta professionals, collons. Siguem una miqueta...
Digues.
A veure, recorda. Llegeixo. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, nega haver fet una crida a la vaga per pressionar l'Estat a permetre la consulta d'autodeterminació. Ho ha dit ara, al matí de Catalunya Ràdio, en què matisa les seves declaracions aquest dimecres a Brussel·les, des d'on va obrir la possibilitat d'aturar l'economia catalana durant una setmana com a mecanisme de pressió. Sí que és cert que és una pregunta retòrica, però vaja, jo crec que quan fa les declaracions crec que s'està donant que aquell tall de veu pot generar polèmica,
que
no?
Que s'està ficant un poc...
Lo dijo en castellano, sí, sí, des de la tribuna de Brussel·les, que no és poca cosa, de dir, nosaltres si hem pogut portar 1 milió o 2 milions de persones al carrer, som capaços de parar l'economia catalana durant una setmana.
I això és una bajanada.
Però oi, és una amenaça.
I dit a Europa és una...
És molt
tonteria.
Però per què ho deia?
És igual, perquè és igual.
Per sortir al diari, suposo, però...
No, per ensenyar a les dents i dir que aquí volem fer una consulta. I volem dir, som capaços de fer això i més coses.
Però no és això.
Aquesta no
és... I també som capaços de tirar-nos tots pel balcó. I no ho direm, perquè
és directament... No ha fet la proposta.
L'amenaça ha fet.
Ha fet la proposta,
ha fet l'amenaça.
Les dents s'ensenyen.
Perdona, jo exigeixo moltíssima més capacitat de fer les coses bé dels nostres dirigents. I aquest senyor, que l'únic que ha demostrat fins ara és que parla bé, és un bon professor d'escola i parla bé, no demostra res més.
Ell sap on va.
Sí, ell sap on va, però jo no sé on transporta
en un sol
en el poc desitjable cas que tingués un càrrec de responsabilitat. Perquè tornem a ser el mateix. Discursos, acció. Qui nassos posa acció al damunt de la tarda? Ningú.
Està d'un equip de gent que s'està belluguant, eh?
Bueno, que
hi ha d'altres que no es belluguen.
A mi, David, em recordava una altra situació, i moltes que em podríem recordar, és a dir, què passava al País Basc quan hi havia una amenaça, en aquest cas violenta, de alerta, que aquí ens amenacen perquè hi poden haver trets, hi poden haver atemptats, etcètera, etcètera. Aquesta era una amenaça que...
Però no és el cas, eh?
Però aquesta és una altra amenaça econòmica, tant o més, amb conseqüències tant o més importants. I això no podem jugar amb l'arma de l'amenaça violenta. Una violència...
Mira,
hi ha una violència...
No,
però, a més, és una amenaça que no pot complir.
Pacífica.
És una amenaça que no pot complir.
Escolta, el mur de Berlín com va caure? Doncs van anar tots allà i va ser una festa.
Aturant l'economia, no.
Tirant tiros.
Van anar allà amb una festa amb els guàrdies que estaven allà despistats i els han dit, escolta, hi ha hagut un comunicat que diuen que ja s'ha acabat això, el mur de Berlín. I es van posar en raonar els guàrdies i els tios que estaven allà.
Aquí anirem amb els Mossos d'Esquadra, que veuràs quin exemple que donarem per poder parar les coses.
Bueno, al País Basc això de la ETA i els atemptats funcionava, eh?
Va funcionar,
o sigui,
per això.
Potser és el sistema,
però tots ho hem condemnat, sí, i tots diem aquest no és el camí.
Però ara, aquí nosaltres que no tenim violència, sí, volem organitzar una consulta, no ens la deixen organitzar, sí, que és el que li deien al País Basc. El dia que hi hagi absència de violència es podrà parlar de tot. Doncs de tot, no sé què parlem aquí.
Parlar-ne sí, però més endavant de parlar-ne.
Aleshores, el dia que ens diguin que no podrem fer una consulta, què? Què?
Bueno, alguna insubordinació hi ha d'haver-hi d'alguna manera o altra, perquè si no, què fem? Ens posem a aplaudir? Alguna cosa hem de fer? Sí. No, jo no sé.
Però planifiquem insubordinacions.
Vale. Posem-s'hi.
No, miri, si vostè no fa bé avui, m'autolesionaré.
No. Està fent una crida a la insubordinació. D'una manera o d'una altra ens està posant en alerta i penso que aquests propers dies ens sentirem de declaracions d'aquest tipus.
Jo crec que insubordinació, jo crec que és absurda aquesta de parar l'economia, que sostén més els empresaris.
O una altra.
Escolta, si és més fàcil, escolta, si és molt més fàcil tot això. L'IVA el deixem d'ingressar i s'acabó, vull dir, l'ingressem a l'Agència Tributària Catalana i s'acabó. I ja està, i no tindran un duro. Ja m'explicaràs tu ara com reaccionaran. L'impost social és el mateix.
Això forma part d'una de les insubordinacions, evidentment.
Ja està, és clara i absoluta, i no sé si seguirà.
Però tenir primer la hisenda pròpia feta.
Bueno, no, ara tens no? L'Agència Tributària Catalana, que ja deu...
L'Agència Tributària, tu saps que si es pot pagar els diners, però llavors ho han de
fer d'intermediaris. No, aquí estan els polítics. Nosaltres ingressem perquè podem ingressar un enfloti aquí. I ells, si són els calçasses que ho porten allà, que
es I ells ho han
de
portar allà perquè, si no, no els hi donaran els quartos...
No, que si el Mas diu la veritat o no diu la veritat. Perquè mentre tingui el Durant al costat, ja ni me'l crec.
Però aquesta és la qüestió. El polític no ha de fer crides perquè la ciutadania faci les coses al seu risc. El polític ha de posar les mesures i els processos perquè un cop faci la crida la gent tingui la forma de respondre.
Els polítics...
Per tant, el polític ha de dir, ei, exactament això, vostè tindrà cobertura legal total en el cas de fer això, per tant, sisplau, faci-ho.
Però és molt difícil fer el pagament a l'Agència Tributària Catalana.
L'Agència Tributària Catalana.
No, però si jo dic que si fos fàcil, ja m'indiguessin, toca el botó dret o el botó de l'esquerra, que no em paga.
L'Agència Tributària Catalana és del segle XIX. És l'únic estament públic que no permet...
És que jo lligo amb el que estem dient ara. Què en dieu del viatge del Mas a Israel? Què en dieu? Perquè jo lligo amb el que esteu dient,
eh? Això d'Israel és una cosa que ja va iniciar el Pujol al seu dia i em sembla molt bé. És un tema que... Els altres són rojos i palestinos i nosaltres som de dretes.
Però ho deixeu aquí, només ha sigut això, aquest viatge.
Home, fa temps que el Macià Lavedra és un home... No és jueu, no sé, deu ser molt jueu, però és pro-jueus.
Està rodejat de jueus.
Sí, és un home que ha treballat molt el tema i, bueno, estem buscant d'alguna manera un recolzament.
Té assessors i assessores.
Sí, està molt vinculat al tema, és un home que ha anat fent... Les relacions amb Israel han baixat molt perquè ell moralment ha caigut molt degut a una espècie de xatxura que tenia.
El viatge a Israel només és un tema de relacions així.
Digue-ho.
No, ho pregunto, perquè tampoc ho sé.
Bueno, vol ser
segur que ell ha llegit aquests dies.
És un tema de relacions econòmiques que intentar... Que sí, que nosaltres...
És un tema de portar més turistes israelis aquí, em sembla.
No, si no, és un reconeixement de dir, mira, si jo sóc un estat independent... Et reconeixeré com a estat, amb la qual cosa a ells això els encantarà.
Ah, però això ja és molt diferent.
I és la primera qüestió. I la segona és la petició. A canvi d'això, has de moure tots els teus mitjans financers perquè Europa digui que sí, i ja està.
Els recursos d'Israel.
I Estats Units digui que sí, perquè exacte, això sí que ho podrà fer, i llavors baixar cap a Europa i obligar la Merkel a dir estupendo. Sí, no, està bé, no? Està bé, és un poble que tenim relacions amb ells des de fa molt temps.
Israel té uns lobbies internacionals impressionants i pot doncs fer servir, doncs, aixecar
diners del món,
la força i tots del món. Que a Catalunya, pobrets, doncs, de dir, escolta, cada mes hem de mirar a veure si arriba els diners per pagar.
Però ja està bé que busqui bons aliats, no?
Sí, aliats, sí, això sí, és un gest, no és aliats, això no, dir, bueno, no canvia res la situació.
Podrà ser el gran aliat.
Hi ha coses que estan canviant, eh? L'altre dia l'ambaixador d'Estats Units a Espanya va desmentir Omelet, el de la Cambra de Comerç de Barcelona, que deia que totes les empreses americanes marxarien, va dir, no en sé ni una. És a dir, tot això que a nivell internacional s'estava bellugant no està desconnectat, eh? Vull dir que...
Veus a Europa que...
M'agrada que sigueu optimistes, ja no ho sé.
Home, ho ha dit, no, ha dit amb això de l'americà, no, això, no, que feia 15 dies se'ns deia el contrari.
Això està bé perquè vol dir que encara hi ha països en el món que es basen en el rigor. El malet no. El malet es basa en la política i en els favors. Li diuen,
i
malet,
malet,
digues que els americans marxaran tots corrents, i el malet va,
va dir,
i ho fa.
I ho va dir en portada.
Qui li diu que ho digui?
Home, doncs els polítics, tots aquells, bueno, que li donen encàrrecs que és del PP
i
del, no?
Diuen que és del PP i de la FAES, jo ho he llegit un dia d'aquests.
Algú li donen la menjana,
aquests. I els interessos que hi ha en joc.
Jo diria més amunt, els polítics del cap són homes títeres dels de dalt, eh?
Va,
llavors, que vingui l'ambaixador i no ho publiquen a la portada de la Vanguardia, però que ho digui, això és importantíssim, eh? Sí, Estats Units.
La portada de quin diari?
A la Vanguardia, va sortir del malet.
Encara existeix, sí, la Vanguardia.
Sí,
sí, sí, s'ha de llegir sempre la Vanguardia i els semàfors, eh? Sí. Per cert, que parlàvem de la sandàlia del David Fernández, li van posar un semàfor vermell.
Vermell.
Però Rodrigo Rato no tenia semàfor aquell dia.
Però per què? Però per què? Per la marca de la sandàlia?
Perquè no era marca de... No era dissenyo la sandàlia. Era comprar al Mercadillo. No, no, no era buena.
I ell va fer un tuit dient que estava molt orgullós que li posessin un semàfor vermell.
És un honor, no, suposo.
De la reunió Rubalcaba Duran i Lleida, res a destacar.
Més vergonya.
O és una opció per obrir una via intermediària?
No,
pregunto, faig una pregunta. És un pas endavant?
És
una opció?
És un gest més, és un gest més de que el tema més unitari del conflicte actual que té, doncs, Catalunya, doncs no queda clar qui està en un costat i a l'altre, i es busca en termes mitjos, i el bloc
de veritat no queda clar, aquí està en un cantó o en un altre,
però el bloc teòricament, bueno, és dir, que Convergència
i Unió, acabarà el Josep Maria que està parlant,
no, digues, digues. Teòricament el bloc compacte de govern que és Convergència i Unió, doncs està fraccionat i hi ha discrepàncies fortes que tenen unes repercussions polítiques i no les tenen només de cara endins, sinó que són capaços, perquè deuen veure que és important, de projectar-les de cara enfora. I fan gestos perquè es noti i es vegi de que no combrega, no només el personatge Duran, sinó un sector d'Unió, jo no sé si és molt o és poc, no ho sé, però fa una projecció de discrepància que això està fraccionant...
No, coincideixo, però no està fraccionant. Fa dies que...
Sí, fa dies, que, però que es, va, que es va veu
que en Duran va per aquest cantó i...
Clar, però jo tinc...
Darrere del Duran hi deu haver més gent.
Els, més dubte, els meus dubtes en quant a l'actitud del Mas. Doncs clar, clar, me la genera el propi Mas. Vull dir, jo, sí, a veure... El expulsador de militantes, sí, que és el senyor Duran Lleida, vull dir, ja tindria que estar expulsat ell mateix.
No fa cap cop de puny a la taula, Mas, a lo millor li agrada.
A lo millor li agrada, però això et dic, aquesta postura, pues, home, no ho sé, al final em crea contradiccions a mi mateix, vull dir, no sé, cada vegada la CUP és més candidat al meu vot, però ja ho disfruto veient aquell tio i els altres...
Això és grave, eh?
No et fan mariconades.
No et veuen des de casa, però vas amb americana i corbata.
Sí. És difícil que passi aquest vot, però...
Fixeu-vos el que hi ha hagut aquí a Sant Cugat, doncs, l'assemblea del procés constituent i tot això. La Teresa Forcades ha estat dient aquests dies últims la projecció, la possibilitat de que l'aliança que facin electoral sigui amb la CUP.
Llavors ja no votaré perquè no m'agrada Forcades i companyia.
No, però vull dir que hi ha una cosa per sota que s'està movent, jo no sé quina eficiència electoral és la que compta al final.
Com faci 4... quatre coses de sabatilles així i tal, té arrasant
la punta pala.
Sí, perquè la gent passa la política totalment, però passa totalment i em diu, oi, aquests amics, jo això, els voto, aviam què passa. Aviam què passa. Aviam què passa.
Que no hi ha populisme amb el PP. Amb
no,
el
clar, PSC, però si va sortir a ITV3 i ho va dir-ho ell, que això era una actitud populista, evidentment.
Qui ell?
David Fernández.
Sí, que era una actitud d'escenificar però escenificar el sentiment dels que estan al carrer, vull dir, no, i fer-ho d'una manera teatral, potser sí, però no me n'arrepenteixo.
El Khrushchev ho va fer a l'ONU, i va tenir repercussió realment.
Sí, vull dir, que volíem repercussió, evidentment, per recordar a la gent que som els defensors d'aquests pobres gent que estan arruïnant.
Escolta, jo vull explicar una cosa.
I tant, tenim 4 minuts i mig, sí.
Me'n sobra
un. I tant. Però és alguna tafaneria o no d'aquestes que ens agraden?
No, és una experiència. Jo, aquest diumenge vaig estar a Sant Sebastián. A Sant Sebastián es fa tots els anys una cursa, d'aquestes populars, que va de Beòvia, que és un barri d'Airun, fins a Sant Sebastián, són 20 quilòmetres.
Has d'anar caminant, a córrer.
És una cursa que des de fa molts anys es fa i que a més té molta tirada a molts llocs d'Espanya. Aquest any era la 49a edició, va haver-hi 28.000 corredors, i tot això està molt bé i encara està millor, i ho van estar repetint durant tota l'estona que esperàvem per sortir, perquè t'han de portar motocars fins a Beòvia i tallen les carreteres i tot això. I llavors hi ha una megafonia que va explicant coses, no? I altres anys ha anat explicant les estadístiques d'on venia la gent que corria. I aquest any només parlaven d'una estadística. Deien, catalans, 4.500. I no paraven de dir agraïments als catalans, 4.500. I vinga, visca els catalans, i visca Catalunya, i catalans allà donant la benvinguda. A tot el recorregut hi ha moltíssima gent animant, moltíssima. Jo sóc molt dolent calculant això, hauríem de cridar la Guàrdia Urbana, però...
Jo
calculo que més de 100.000 persones en el recorregut animant. Mirant. És una experiència brutal. Si hi havia 4.500 catalans corrent entre acompanyants i lius, ben bé 6.000 catalans visitant Sant Sebastián aquest cap de setmana. I això em fa pensar, no? I escolta, els catalans són molt bons sortint a fora, exportant, i són molt dolents juntant gent a casa nostra. A Catalunya no n'hi ha cap de cursa d'aquest estil, cap. I quan fan una cursa...
Sí, però hi ha moltíssimes,
Sí, sí, públic, zero. Sí, és lamentable. En canvi, o sigui, el que m'agrada a mi de la Beòvia, ja fa 4 anys que hi vaig, el que m'agrada és que hi ha molt més públic que gent corrents. Que hi ha famílies senceres, ja pot ploure, diluviar, caure pedra, perquè sempre fot fred allà. Hi ha famílies senceres amb els paraigües, amb els nens donant-te la mà, agraint que hagis anat a patir per fer gran aquell dia, no? Això aquí no ho sabem fer. Però sí sabem fer l'altre. Tenim la meitat del camí feta. Jo crec que caldria...
Hi ha places de toros que són pont de castellers, hi ha moltes coses, que...
Sí, però són de casa. No tenim la capacitat d'atracció de gent de fora que tenen altres llocs. I jo crec que si desenvolupéssim aquesta capacitat, això ens assumiria en tots els processos que tenim en marxa.
Però aquí més aviat els expulsem. Per aquí tota la dinàmica aquesta... Sí, home, i aquí no volem saber res amb els de fora.
Però, deu haver-hi algú d'això.
Jo no ho visc així,
però realment, si tu corres una cursa a Barcelona, la marató, la mitja marató de Barcelona, una triatló, hi ha uns quants corredors, hi ha zero públic, zero, el que és zero.
Tu t'imagines una cosa
d'aquestes cridant?
Els familiars a l'arribada, sí. Jo m'he arribat a trobar amb una cursa popular a Barcelona creuant el carrer Aragó a les 8 del matí, cotxes pitant, emprenyats. Perquè estàvem estorbant
Joan, no m'imagino fent una crida de dir, senyors d'Espanya, veniu aquí a fer una festa a Catalunya, a córrer i tal, no m'ho imagino.
Però és que no fan cap crida a Sant Sebastián, no fan cap crida.
Els catalans, compte, no els espanyols.
No fan cap crida. Un any, fa un parell d'anys van donar l'estadística completa. Catalans aquell any érem 3.000, van anar dient per comunitat autònoma i van dir Madrid, i van dir, doncs Madrid, si aquí som 3.000, doncs 2.500. Diu, Catalunya 3.000, Madrid 3. 3.
És que no corre.
Home, això vol dir que som un poble obert i que anem a fora.
Correcte. I això hem d'explotar-ho, això hem d'aprofitar-ho molt més.
I el xapapot, vull dir, els catalans, mirem la tira.
Hem de marxar. David, Josep Maria, Joan i Jordi, fins la setmana que ve, si voleu, i no hem parlat de la lesió de Messi,
Que sí.
Ui, ara que ens explicarà.
Res.
Que vagi bé, molt bon dia.
Vinga, adéu.